Ràdio Estel. Informatius.
És la 1 en punt, us informa Olma Giró. A Catalunya hi ha un miler d'agressors sexuals amb risc de reincidència des d'inici del 2023. La gran majoria són condemnats o investigats amb mesures judicials cautelars com prohibicions d'apropament a la víctima o accedir a un territori en concret. Durant el primer semestre, les denúncies per delictes sexuals a Catalunya han pujat un 16% respecte al mateix període de l'any passat, el 2022. En total, s'han instruït 2.600 denúncies. I davant d'aquestes dades, Mossos d'Esquadra incrementarà més el seguiment d'aquests potencials agressors sexuals. Per fer-ho, han creat una nova unitat central d'intel·ligència dins l'àrea central de violències sexuals que centralitzarà tota aquesta vigilància. Sílvia Muñoz.
Aquest miler d'agressors ja tenen de per si un control policial. La nova unitat central d'intel·ligència de l'àrea central de violències sexuals dels Mossos d'Esquadra marcarà uns paràmetres mínims de cada àrea d'investigació dels Mossos que ha de fer el seguiment de l'agressor. La portaveu dels Mossos, Montserrat Escudé, ha assegurat que aquest canvi s'incrementarà el control cap a l'agressor i alhora aconseguiran més i millor coneixement sobre els modus operandi i perfils criminals dels agressors.
Hi haurà més recursos i, evidentment, hi haurà canvis en les maneres de fer, hi haurà homogeneïtzació en els procediments, hi haurà un control del compliment d'aquests procediments. Per tant, la unitat d'investigació de Lleida, quan hagi de fer un seguiment d'un excarcerat amb el risc de reincidència, l'haurà de fer sota uns paràmetres mínims que marcarà aquesta unitat d'intel·ligència. I aquesta unitat d'intel·ligència es anirà nodrint i anirà canviant aquests paràmetres en base al coneixement que tregui de tots aquests agressors.
Aquest control sempre ha d'haver una ordre de vigilància judicial o per part de la Fiscalia.
Gràcies, Sílvia. I atenció, si heu comprat una truita de patates precuinada amb ceba o sense ceba del grup Palacios, no la consumiu. L'empresa ha retirat les seves truites de la venda per casos de botulisme i demana que no es consumeixin. El botulisme és una de les intoxicacions alimentàries més greus que pot arribar a provocar la mort perquè pot bloquejar el sistema nerviós. Grup Palacios ven aquests articles sota diferents marques pròpies i ho fa a supermercats com Lidl, Carrefour, Condis, El Corte Inglés, Consum, Supermercats Dia, Ametller o Eroski, entre altres. En un comunicat, l'empresa explica que ha pres aquesta decisió per precaució i que aturarà per ara la seva fabricació a la planta de Modrian, a Segòvia. Tot plegat passa hores després que l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició hagi confirmat 4 casos de botulisme a l'estat i 2 possibles infectats pel consum de truita de patata envasada. De totes maneres, per ara no s'ha pogut establir una evidència ni en els productes ni en els processos que relacionin causa-efecte. Tot i això, sí que continuen les investigacions amb la col·laboració de Grup Palacios. Més qüestions. Barcelona prorrogarà la mesura que prohibeix als turistes circular en grups nombrosos per Ciutat Vella. L'Ajuntament de la ciutat ha engegat el procés per prorrogar un any més el decret que va entrar en vigor al mes de març. La regulació estableix que els grups no poden superar les 20 persones i que no es pot superar l'aforament de grups establert en algunes places i carrers del districte, especialment en aquelles amb gran afluència de persones pel seu interès turístic. El decret de continuïtat, signat aquesta setmana per l'alcalde Jaume Collboni, entrarà en vigor i ho farà previsiblement a principis del setembre i estarà vigent fins al setembre de l'any que ve. L'objectiu de la mesura és mantenir l'equilibri entre l'activitat econòmica i la vida dels veïns d'aquest districte. El decret també prohibeix que els guies turístics facin servir altaveus per a les explicacions. I ara els esports amb Anna Closa.
La Policia Nacional ha detingut a 13 integrants dels Boixos Nois, 13 radicals del Barça, per l'assalt a un bar de Pamplona i agressió a diversos seguidors de l'Osasuna abans del partit contra el Barça el passat mes de novembre. Els agents els han detingut a Alacant, Barcelona, La Rioja i València. Durant la investigació, la policia ha comprovat que aquest atac violent estava planificat i organitzat i que la motivació real ve justificada per raons ideològiques, posant d'excusa l'esport per dur a terme conductes extremadament violentes com les del novembre, on es va posar en risc la vida de les persones i on es van danyar béns i es van alterar l'ordre públic. Més qüestions. La Supercopa de bàsquet es jugarà a Múrcia el 16 i el 17 de setembre. La Federació Espanyola ho ha fet oficial aquest migdia i les dates del primer títol de la temporada. Aquest torneig la disputarà el Barça, que és el vigent campió de la Lliga, el Madrid, campió de la Supercopa de l'any passat i de les últimes 5, l'Unicaja de Màlaga, campió de la Copa del Rei, i l'anfitrió, que és l'UCAM Múrcia. Barça i Unicaja, de fet, seran els caps de sèrie de les semifinals. I el Mundial de Fukuoka, la selecció espanyola de natació, amb quatre catalanes de les seves files, ha quedat segona en la preliminar de l'equip lliure. Xina és qui ha quedat primera. Demà, Espanya aspirarà a una nova medalla.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora a les dues amb més notícies i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Aquest estiu, vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que aquest estiu, i sempre, el Tibidabo és top.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Passant de la una, tornem a estar aquí a la part magazín, part final del programa d'aquest dijous. I la nostra convidada d'avui, tot seguit a la Chaise Longue, és algú que segur que coneixeu. L'heu vist tantes vegades que és la típica persona que et creus pel carrer, Olga. Saps això que dius? La saludes com si fóssiu antigues conegudes, saps? Perquè saps que la coneixes d'alguna cosa i dius, és que de què la conec? La nostra convidada va fent que sí, amb el cap, perquè li deu haver passat moltes vegades. Clar, a totes les cerques que hem fet a internet ens hem trobat dues paraules de la nostra convidada. Mite de la televisió.
Que en realitat són quatre, mite de la televisió, però diríem que les importants són mite i televisió. Que hem estat pensant, si dir dues, quatre paraules, aquestes paraules... Mite de la televisió. Ha estat gairebé 40 anys treballant a TV3, la nostra, i potser per això tenim aquesta sensació de familiaritat. És una dona, periodista i periodista d'esports. Tanquem la temporada, crec, Mercè, l'última convidada de la Chaise Longue, sent fidels a l'esperit d'aquest espai, que és convidar algú que és un referent de la seva professió, i fem una repassada a la seva trajectòria.
Ima Pedemonte, bon dia.
Bon dia. Sí que m'ha passat, això que dèieu.
Sí.
De gent que et creues i saludes, et diuen adéu i dius adéu, i el meu marit, qui és? Dic, no ho sé, però no passa res. Saludem.
Saludem, sempre s'ha de saludar, no?
Perquè, oh, i tant.
Ostres, és que...
Perquè clar, ho entenc, la sensació aquesta de que et fiques a casa seva.
És que és així, és que és tal qual, eh?
Tal qual.
És que
sí, és com si fossis una veïna,
total,
una parenta...
Sí, això que dèiem, doncs, alguna antiga coneguda, que dius, ostres, és que ara no hi caic, però és que, clar, jo aquesta cara la conec, no?
Aquesta cara la conec,
i clar, suposo que quan comences a parlar, llavors encara més, no?
Ara ja m'aturen i tot, per dir-me, ai, t'has jubilat, ara ja s'atreveixen més, com ja s'ha acabat la cosa.
Clar, mira, és que 5 de juliol va ser l'últim dia que vas treballar.
L'últim dia que vaig treballar, sí.
Tenies ganes d'aquesta nova etapa?
Doncs feia un parell d'anys que m'ho estava plantejant i sí que tenia ganes. He fet tota mena de feines a TV3 i, per tant, no sé què més em podia quedar per fer. I, per tant, ara estava fent redacció, està molt bé, i fer vídeos i muntar imatges i anar a rodatges i fer coses, però, vaja, arribava un moment que ja estava bé.
Ja estava.
I vaig pensar... he estat 2 anys donant-li voltes, que si un contracte relleu, coses que m'explicaven, però el temps passa tan ràpid que no me n'he donat, i ja he fet el 65 i aquí s'ha acabat. Dos anys més, no, podia quedar-me, però no m'he volgut quedar perquè és que penso que no, que ja és el moment de marxar.
Has estat gairebé 40 anys a TV3, al novembre. Haguessis
novembre,
fet les 4 dècades.
Sí, sí, del 15 de novembre del 83.
Uau, el 15 de novembre. Tu recordes quan vas començar aquell primer dia, que primer vas començar a Catalunya Ràdio, també fent esports, sí, i després cap
vaig
a la tele?
Vaig estar un any a Catalunya Ràdio, aleshores feia cap de setmana a la ràdio, perquè estava en un diari, estava en una revista, allò que ets jove i fas moltes coses, tens pluriempleo. I després doncs ja em vaig centrar només en la tele, vaig dir, si faig aquest pas ja ho deixo tot, perquè és que masses coses, no podia ser.
Tota una pionera, perquè t'ho dèiem ara abans de començar, els esports encara, ara, hi ha molts més homes que dones.
I tant.
Tu vas començar a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, deies el cap de setmana, el 83, 15 de novembre, ja vas cap a TV3, el 83. Tu tenies clar que volies dedicar-te al periodisme esportiu?
No.
Sí, va ser casualitat.
Sí, molta casualitat, perquè jo volia ser escriptora, tenia així una cosa literària al cap i vaig fer periodisme i la primera oportunitat de feina va ser en un diari esportiu i m'hi vaig llançar de cap perquè no és que volgués molt, però m'hi van empènyer i vaig començar allà i me'n vaig sortir bé i ja et comences a encarinyar amb tot allò. Amb el Barça, amb l'Espanyol, amb l'hoquei patins, amb el tennis i al final ja t'hi fas.
I això d'escriure? T'han tornat les ganes? Han seguit?
Ho faré, però no sé quan, perquè també m'estan empantant a veure com fas un llibre. Sí, a veure, un moment, perquè primer m'he de calmar, m'he de situar, he de veure què faré a partir del setembre, a part de les moltes coses que faig, em puc afegir alguna més, però si n'afegeixo moltes més, ja m'ho van donar, em van donar aquest bon consell, no vulguis ara aprofitar el temps perdut, perquè no ha estat temps perdut, ha estat temps molt ben aprofitat, i per tant ara no es tracta de recuperar tot allò que no has pogut fer així de cop, perquè es veu que la gent es posa també una mica neguitosa, quan s'apunta a masses coses.
D'aquests 40 anys de TV3, 32 davant de les càmeres, ja en tenies prou? Et van convidar a dir, mira, si un cas fes una altra cosa? Com
em
van
això? Convidar a fer una altra cosa. Sí, perquè estava fent telenotícies i estava allà tranquil·lament i bueno, es van donar unes coordenades, coincidíem allà una sèrie de gent que ja érem una mica de la mateixa franja i els va semblar que un nou telenotícies amb aquella franja d'edat no els hi lligava gaire. I aleshores la més fàcil de canviar era jo. Més que el Tomàs Molina, més que el Ramon Pellicer, que és el que entrava en aquell moment, tornava a entrar. I, doncs, mira, va anar així. En aquell moment no t'escau bé, però després tot canvi té un bon final. I et treus molta pressió de sobre i fas altres coses i ja està, sense problema.
El 2018 tu vas rebre el Premi Edelmira Calbató en reconeixement al col·lectiu de dones que vareu ser precursores i pioneres del periodisme esportiu. Deies, tot i que vas començar a casualitat, però vas seguir, per tant, eres tot un referent. Tu des d'un principi eres conscient que has estat pionera, que eres un referent?
No, la veritat que no. No. Almenys jo, ara ho anava a dir en plural, no sé les altres si eren més conscients de les Olga Viza, etcètera, de que estàvem obrint aquell camí, però en aquell moment simplement treballaves, ho feies, ja veies que no hi havia gaires dones, però t'ambientaves entre els homes i s'ha acabat. No hi havia més, no hi havia tampoc cap tracte ni dolent, ni especialment bo, era normal, com si fossis un més d'ells.
I ara, amb el temps, ara que potser sí que es parla més de la necessitat de referents femenins, has pres consciència, o t'ho diu més gent, potser?
Home, ara sí que potser me n'adono que sí que vam fer una feina diferent, diguéssim. No més important ni res, sinó simplement que vam iniciar un camí i, doncs, mira, després han arribat moltes més. També hem de dir que no estem encara igualades, perquè a la redacció d'esports de TV3, per exemple, hi ha molts més homes que dones. Però, vaja, el camí es va iniciar i es va fent.
I per què creus que passa encara això? Que és casualitat? Que encara no ha canviat el cicle?
Bueno, potser hi ha dones que els interessen més altres temes que no pas l'esportiu. També vull pensar això, perquè si volguessin fer-ho, ho farien i n'hi hauria moltes més. Potser no és el que més els encanta per fer a la seva vida, no? Periodisme esportiu, potser s'estimen més altres coses.
Fa unes setmanes teníem justament, crec que era la Chess Long, també la Danae Boronat, i ella deia, és que a mi em diuen que quan havia estat la final de la Champions, no? La Champions, que ella l'havia retransmès, i deia, és que jo, les oportunitats que tinc al llarg de l'any de retransmetre un partit en comparació amb la majoria d'homes, no? Que portaven moltes menys, no? I que sempre es criticava aquest, bueno, és que no fa prou bé, i deia, bueno, jo si hagués pogut practicar més, no? Et fa la sensació que si n'hi haguéssim més... O sigui, que és com un peix que es mossega la cua, no?
Jo crec que n'hi haurà més. N'hi haurà més de dones transmetent partits, però tot ha de portar el seu ritme, no? I anar pas a pas i tot anirà arribant. El Barça femení amb la Danae ha estat la mar de bé, ben tractat. És a dir, que és una altra porta que també s'obre, no? Una altra precursora d'altres coses dins del periodisme esportiu.
Per una banda, el periodisme esportiu, i per l'altra, l'esport. Avui que comença el Mundial de futbol femení i el Barça, no? Les campiones de les Champions d'aquest any, que ha canviat molt al llarg d'aquests anys. És veritat que encara ocupen poques portades, que costa...
Sí, però déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do l'espai que estan agafant i que se'l mereixen, perquè realment fan un futbol fantàstic, les vas a veure i et quedes parat. Quan veus el Barça femení jugant, dius, però d'on han sortit aquestes noies tan genials? Sí, moltes vegades juguen millor que el Barça masculí. I, per tant, és l'inici també d'un altre camí.
Estem amb la Imma Pedemonte, la gran Imma Pedemonte,
no, periodista. Moltes gràcies.
Per cert, que no t'ho hem dit, estàs còmode a la Chess Long, sí. Que és l'última Chess Long. I llavors estem aquí ja, d'aquí res hi posarem, saps?
Esteu de vacances, sí. Pràcticament.
Gairebé.
Per tant, és tot un honor, Imma. Clar, t'hem vist al Telenotícies, al Tot Esport, al Gol a Gol, i 16 anys presentant el programa de competició de ball, al Zona de Ball.
Al Zona de Ball.
Vas seguir el hockey patins durant anys. Sabem que el futbol és l'esport rei, sí, ho sabem, però hi ha algun esport d'aquells que intentaves que se'n parlés més, tot i que d'entrada era això, que estava com condemnat a pocs segons en pantalla.
Home, jo crec que amb l'hoquei patins ja vam fer bona feina, perquè realment és un esport minoritari, molt important a Catalunya, però minoritari. I per tant aquí vam fer molta feina, vaig fer moltíssims partits d'hoquei patins, i aquest és un dels esports que també més estimo i tinc més lligam, diguéssim, amb l'hoquei.
Tu vas cobrir els Jocs Olímpics de Seul el 88, els de Barcelona el 92. Com és això d'explicar els Jocs Olímpics de la teva ciutat?
Doncs és molt especial. Realment el dia ja de la cerimònia inaugural ja notàvem que tot era diferent, no? Que estàvem a casa i teníem aquella explosió olímpica a casa, que la ciutat havia canviat, que teníem per davant competicions superinteressants de tota mena d'esports... I, per tant, era una ocasió única i vaig tenir la sort amb un horari horrorós, que era entrar a les 5 de la matinada i sortir a les 11 del matí o a quarts de 12, però tenia l'avantatge que després podia veure competicions. I allò va tenir molt valor, perquè molts companys meus que treballaven de cara al migdia o de cara al vespre no tenien ocasió de veure, doncs, anar a veure atletisme, anar a veure bàsquet, anar a veure tennis, anar a veure el que fos... No ho podíem fer, en canvi jo ho vaig poder fer, mira.
Tu recordes moments, a banda dels Jocs Olímpics, d'aquells emocionants de la teva carrera periodística, que has estat allà on estava passant el que era notícia aquell dia?
Doncs tinc mala memòria, la veritat, però sí que tinc moments. Quan va guanyar el Barça les Champions estava a París, l'any de París, estava allà a París, i realment va ser superespecial. I després me'n recordo que vaig sortir del camp, em van portar amb una moto allà on feien la festa després, i doncs allà entrava el president i els jugadors, i no sé, va ser realment especial. O parlar amb Rafa Nadal quan venia a Barcelona als Godós, realment era un luxe tenir-lo aquí i poder parlar amb ell i poder tenir un crac tan a prop. Ara ja tenim el relleu, el Carlos Alcaraz, que ja també està pel bon camí. No sé si el Rafa tornarà, però ens ha deixat grandíssims moments.
I tens anys dedicada al periodisme esportiu. I algun esportista allò que dius, és que m'ha impressionat?
Per la seva manera de fer o per la seva manera de ser?
Tot plegat, sí.
Doncs no sé, el Rafa, ja et dic, el Rafa Nadal m'ha agradat tenir-lo a prop. Pensa que no és tan fàcil tenir a prop a segons quines persones, perquè quan vam començar nosaltres al principi era molt fàcil tot. Tenies accés a Maradona i el que volguessis, pràcticament, sortint dels entrenaments. Però ara tot està tan controlat i tan organitzat que realment no és fàcil, no és fàcil.
El periodisme esportiu vas arribar per casualitat, deies, ara ja que has tancat aquesta etapa professional, mirant enrere, t'hagués agradat provar alguna altra cosa?
Jo soc molt fan dels concursos, m'agraden moltíssim, els concursos, i sempre havia pensat que m'hauria agradat fer-ne un, però és clar, quan estàs a esports realment no pensen en tu, no sé, que aixequis la mà o et facis notar molt, no hi pensen. I, per tant, doncs, no va sorgir l'ocasió i em vaig quedar.
Però concursos, i m'ha de qualsevol, o sigui, no sé, concursos...
No sé, per exemple, ara n'hi ha una a Televisió Espanyola que m'agrada, sí, que es diu el Comodín de la Uno.
Sí.
I m'agrada, mira, m'agrada la manera com funciona, m'agrada el presentador, m'agrada
tot. I t'hagués agradat conduir, diguéssim.
Sí, una cosa així. Divertida, sí, diferent.
D'entreteniment.
D'entreteniment, sí.
I quan tu estàs a l'altra banda de la pantalla, clar, què t'agrada mirar? Mires molt d'esport o tens especial interès?
Bueno, miro l'esport suficient, diguéssim. Uh-huh. El més interessant sí que el miro, però també veig sèries, tinc les meves coses, també tinc alguna sèrie d'alguna televisió normal que també m'agrada seguir, m'agrada el Com si fos ahir de TV3 i cosetes així.
Més enllà de com a presentadora, no? També deies, havies estat a la redacció i el 2010 formaves part de l'equip de Campiones, que era un programa del 33 dedicat a les protagonistes femenines de l'esport. Ho comentaves abans, com ha canviat el panorama? Éreu unes pioneres també el 2010 fer un programa dedicat a dones esportistes? Això era pràcticament ciència-ficció?
Sí, realment no podies fer massa capítols perquè tampoc tenies moltes protagonistes que poguessin ser protagonistes d'un Campiones. Gaires, però va ser molt interessant perquè es podia fer amb més profunditat, era més llarg, les imatges més ben treballades. Si era una nedadora, doncs allà teníem el Lluís Riola, el càmera especialista en aquestes coses, amb una càmera d'aquelles submarines, amb un pal. Si feies una cosa de golf, doncs una càmera dins del forat, no sé, tot era molt, molt ben treballat. I la veritat que és una sèrie de capítols que val molt, moltíssim la pena. Es rappelle d'un carton. Es rappelle d'un carton.
Es rappelle d'un carton. Seguim aquí a la Xeslong amb la Imma Pedemonte i la Olga Vallejo i ens hem documentat... Clar, Imma, jo crec que potser aquest tall ja el deus haver escoltat, no sé si moltes vegades o no.
No ho sé, a veure.
Quin és el moment, el primer moment, diguéssim?
No és el primer moment. Però tot i que no és dels 80, és dels 90.
Val.
Però sona diferent. A veure, sona diferent.
Comencem parlant del Barça. Hi va haver festa al Camp Nou, però també hi va haver després desastre futbolístic. Va començar la festa, va haver-hi de tot, va haver-hi xiquets de balls, sardanes, pubilles, una gran festa al Passeig Dins d'Honor fet pels homes de la Reial Societat, els homes del Futbol Club Barcelona, ja campions de la Lliga abans de 4 jornades que acabi la competició.
Te'n recordes d'aquest moment que ara estan fent?
La veritat que no.
Barça campió de Lliga.
Sí, sí.
Real Societat.
Bueno, d'aquest any, de fet, ha passat una mica el mateix. Sí. Una vegada tenien el títol al Sarró, la cosa comença
a
baixar i no sé si és que estan ja una mica desmotivats o què, però...
Imma, però aquesta veu, no? Com,
sí,
que,
sí.
Que et reconeixes?
Com de nena. Que... No em reconec, la veritat.
No
La veritat que les... imatges i els àudios que sento d'aquests primers anys, sí. Doncs em sento molt nena, sobretot de veu, no?
Sí.
Molt, molt criatura.
Clar, mira, és que amb la Olga, al propi de la Xeslong de la Imma Pedemonte, ens hem documentat i hem trobat aquelles imatges, i ara ens anem una dècada abans, als 80, fent connexions des de la redacció.
I això sí que tenia tela.
Això com era? O sigui, explica'ns una mica, perquè, clar, et veus la imatge i dius, però...
Com feien periodisme d'aquella manera? Amb màquines d'escriure al darrere?
I tant.
L'època que no hi havia ordinadors.
I tot el que rebíem era per teletips. sortien els teletips, ara tenim les notícies ja que surten doncs, per internet i tot està molt organitzat, però aleshores tot sortia en paper. I si sortia alguna cosa que valia la pena, doncs feien aquella connexió amb la redacció. I en algun moment, fins i tot, que no avisaven, s'havien trobat amb la cadira buida. O sigui que... Hi havia de tot.
Hi havia moltes anècdotes, però clar, sí que és veritat que, sobretot en el camp de l'esport, jo crec que ho visualitzo molt, Lima. Com abans, també canvia la, on posem el focus, no?, de la informació, perquè, clar, fixa't que en aquell moment, no, que s'havia d'anar a una cabina, fins i tot quan estaves, no?, seguint un partit de futbol, que lo important era arribar a la cabina, que no hi hagués ningú a la cabina, o sigui, i evitar que hi hagués cua, i dir el resultat.
Sí.
La notícia del resultat. Però ara, com ha evolucionat tot? Que clar, no? Que ens hem de desfocalitzar una mica i anar més a aquest periodisme més de a fons, no? Que és també...
Bé, i també tenim molts avantatges tecnològics, perquè, per exemple, ara t'emportes una cosa que nosaltres en diem motxilla, que és un trastet que serveix per fer directes des de qualsevol lloc. I això és una meravella.
Això és una meravella, clar.
Espera, m'emporto el càmera, la motxilla aquesta, sí. I ens anem a fer un directe a la porta de l'hotel, del Bayern, on estiguin. Pots fer el que vulguis, és molt més fàcil. Si no falla res, eh?
Exacte.
Sempre, a vegades també falla.
Però volíem preguntar per algun canvi d'aquells que t'hagi canviat la vida professional a millor. No sabíem si l'ordinador, el teleprompter, perquè anàveu a pèl, no?, quan fèieu les coses.
El teleprompter funcionava en paper. Aleshores, hi havia unes màquines d'escriure que eren de lletra grossa i tenien com una columna amb un costat, així estreta. I aleshores escrivíem allà les introduccions del Telenotícies i aleshores una persona humana et passava... hi havia tres còpies, una per passar per la màquina aquella, una per tu i una altra per no sé qui. I aleshores et passaven aquell paper per aquella màquina i et anava sortint la lletra grossa a la mida aquella davant de la càmera per poder-ho llegir. Què passa? Que com era un paper, de vegades no passava bé i s'arrugava tot, començava a arrugar tot, i aleshores ja havies de tirar ja de memòria.
De cap.
Sort que ens ho escrivíem nosaltres i aleshores, doncs mira, però és clar, per exemple, els que fan informació general...
Clar.
No poden saber de memòria tot el que hi ha en un Telenotícies. Nosaltres perquè tenim uns minuts i ens ho hem escrit, ho hem viscut tot el matí i és un espai més petit. Però, vaja, passava de tot,
Ara explicava la Mercè, no?, aquest canvi d'enfoc. Diries que ha canviat molt el periodisme? Et sentíem abans, la velocitat, no? O sigui, ara fa la sensació que tot va molt ràpid. Tu què diries que ha canviat més des del 83 al 2023?
Bàsicament, home, el periodisme també ha evolucionat, lògicament, com tot. Però el que més ha avançat ha estat el tema tecnològic. Per exemple, nosaltres abans no muntàvem imatges. Nosaltres seiem al costat d'un muntador en una sala i les imatges que portàvem d'un rodatge... les miràvem allà i anàvem dient què volíem, el muntador anava muntant i així ho fèiem. I aquest canvi, a tenir una pantalla d'ordinador, muntar-te tu les imatges, posar la veu en una sala d'aquestes de fer cua, que deies, posar la veu allà, després incrustar-la, i al final ja fèiem meravelles, fins i tot posàvem inserts, que diem nosaltres, declaracions, amb imatges per sobre. Vull dir, al final érem uns artistes del tema, però és clar, aquest canvi va ser important, i molt important, bàsic, diria jo.
Tu no només ens has informat sobre esport, també el practiques. Quins plans tens ara que tens més temps lliure? Deies, no m'atapairé l'agenda, no? Però...
Normalment ja la temporada la tinc força plena de pàdel i tennis. Això sí que són els meus esports bàsics. També m'encanta sortir a caminar amb els pals. Hi ha una activitat al meu club que és Nordic Walking i llavors sortim amb els pals i en dues hores... pugem al Tibidabo i tornem a baixar.
Sí, perquè dues hores?
Estem tocant a la ronda, sí. Sí. En dues hores pugem i baixem. Sí, ràpid. I aquestes tres coses segur que les continuaré fent, això seguríssim. I potser algun partidet més. També estic amb una coral al mateix club.
Tenim
una coral, sí. Anem els dimarts a la nit a assajar. Ara no vaig poder estar al concert perquè estava a Formentera de vacances i em vaig perdre el concert. Es veu que va sortir molt bé i vaig estar contenta.
I com es diu la coral?
Bon esport.
Bon esport.
Com el club.
Bon esport.
És el club.
És l'únic club esportiu que té una coral.
Doncs això és una entrevista. Això és un... Clar, molt bé. Sí, i que sí, seu, sí. Clar, tots els que,
bé,
que
som formeu tot, part... Tot dones.
Tot dones.
I això que és un club d'homes i dones, però no hi ha hagut manera. No se'ns incorpora cap senyor.
I el repertori?
Som 20, 22 dones. Doncs el tenim molt, molt variat. Tenim, doncs, des de Hijo de la Luna, de Mecano, ara hem fet una de Los Secretos, l'última que hem fet és el No dudaria, d'Antonio Flores.
Maco.
Sí, fem cosetes que ens agradin, és que si no és una mica rotllo. Hi ha una que és molt divertida, que es diu Virolé, que va sortir d'un Instagram, no sé d'on, que és una barreja del Virulai i de... Bueno, de
d'una cançó així
cançó,
de
moda?
O...
No, d'una cançó andalusa.
Ah.
Del Rocío.
Del Rocío.
Exacte. Sí. Doncs val. És una barreja molt divertida i que...
De la Salve Rociera.
Exacte.
Val.
Sí, sí, sí. Doncs és una barreja i tant estem amb el Virulai com amb la Salve Rociera i és diferent.
Ostres, doncs això, a veure, ens has d'informar, Imma, quan torna a haver-hi concert, no?
I alguna vanera, es veu que també van cantar, que a l'estiu sempre van bé. La Bella Lola, el meu avi, aquestes coses.
Que sempre funcionen, doncs, Déu-n'hi-do, no?
Sí, i tenim un director que és una meravella, un argentí jove que ens suporta a totes nosaltres, que ja té el seu què. L'Alejandro ens porta superbé.
Trobaràs a faltar, però... La televisió, l'ofici...
Segur que sí. I sobretot la companyia. A l'arribar allà, parlar amb aquest, parlar amb l'altre, comentar coses... No sé... És que no només parles d'allò, parles de... He anat a aquest restaurant, jo vaig anar a passar el cap de setmana aquí, jo he llegit el llibre aquell... No sé, són moltes coses que sí que em perdré.
Clar, és que són més de gairebé... Bueno, no, el 40, diguéssim.
Gairebé.
De Imma Pedemonte a la pantalla que et veiem. I ara estàs parlant de tennis, Imma, i és que ho estava pensant i dic, és que sempre, clar, jo t'identifico amb el tennis. Ara que deies que també, no?, és un dels teus esports, pàdel, ara i tennis.
Sí, sí, clar, la veritat finals que...
Finals del Godó. Imma Pedemonte és que és un clàssic, no?
Sí, vull sí. Dir... Era una cita molt maca, aquesta. Mm. I era una feinada, perquè treballàvem de dilluns a diumenge.
És que això no... Poques parla,
diguéssim.
I,
sí, eh? I realment amb poques hores de descans, perquè allò menjant una mica ràpid i tornar cap aquí, perquè llavors has d'anar entrevistant no sé qui a la pista 1, després a Central, després no sé què, la crònica del Telenotícies Vespre, el directe del Tena Migdia, hi havia moltes cosetes. Però era molt, molt maco. Jo ja estava sempre molt mentalitzada d'aquella setmana. Ja arribava aquell dilluns molt mentalitzada. Sempre que hi ha Sant Jordi, que això em feia una mica de rabieta.
De ràbia,
sí, perquè me'l perdia. I anava a primera hora del matí un moment allà al costat de casa i no és el mateix. Però a part d'això, era molt una setmana diferent i molt maca.
Imma, abans d'acomiadar-nos... A veure, clar, és que ja que et tenim aquí, volem aprofitar per preguntar-te sobre uns rumors que corren per la xarxa que tenen a veure amb la teva família, perquè et surten fills per sota les pedres.
Ah, sí.
Tu saps això?
Això m'ho van comentar just ahir.
Perquè, escolta, el Marc Serrats, l'últim, que piulava, mireu, no us ho volia dir, però l'Imma Pedemonte és la meva mare. Clar, ho diu perquè a la xarxa sovint s'atribueix la maternitat de la Juliana Canet.
Sí.
Perquè
ahir vam parlar, no. Ahir vam parlar amb la Juliana. Ella és Juliana Canet Pedemonte, però és d'una altra branca. Perquè jo li vaig comentar, la meva família és de Calella de la Costa, és del Maresme, eren tèxtils i després hotelers i tal. I, per tant, no té res a veure. Ella ve d'una altra branca. Segur que alguna connexió hem de tenir, perquè és un cognom una mica especial. Però no.
Res
no és
veure,
la meva filla, ja li vaig dir amb ella. Jo tinc una noia de 33, la Ida, tinc el Max i el Dani, que són bessons, i tenen 30, i després d'això allà es va acabar la pel·lícula. I ella en té 24, que és molt més avall. O sigui que no. Que no.
Escolta, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per la feina tots aquests anys i per haver estat tot un referent per moltes de nosaltres. Gràcies.
De res, jo encantada. La veritat que ha estat... tota una vida. És que és més de mitja més vida, dubte, eh? Clar. Més de mitja vida. Vaig entrar allà soltera, amb tot el temps disponible, mentre vam estar allà a Numància Diagonal, que vam estar 2 anys fins que van construir TV3, i vam estar fent doble torn, ningú ens ho demanava, però ho fèiem i encantats de la vida i hem après moltíssim. I m'ha agradat molt engegar la televisió de Catalunya. Mm. Això era molt important. Hi havia gent que no hi confiava en aquesta televisió, pensaven que això seria un sopar de duro, que a veure on arribava i què faria. I hem arribat a tenir una tele de qualitat i una tele estupenda, la veritat. Al principi érem una família, ara ja no tant, perquè hi ha molta més gent, clar, però això també és lògic. Mm-hmm.
Doncs gràcies, només queda dir-te això, de debò. Imma, que vagi molt bé i aquesta nova etapa, gran
espero
etapa.
Espero que sí, espero que sí.
Segur que sí, que anirà molt bé.
En tinc moltes ganes.
Molt gràcies.
Ràdio Estel.
La crònica negra. Però els crims cutres. Mangutes, quinqui, xorissos... El crim s'ha de combatre, però el delinqüent se l'ha de compadeix. Si m'hi poso, jo crec que a tres quarts esteu acomiadats tots.
De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins, amb Rafa Sanahuja.
I amb Santi Jiménez, de tant en tant.
No has fet la mili, clar.
No. Se't nota molt que no has fet la mili.
Bastant. Que, amics criminals, recordeu,
la policia no és tonta.
A Ràdio Estel.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, Soul, i només Soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical, en bones mans.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Sis minuts, gairebé set, que passen de dos quarts de dues. Pere Juventí, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia. I vosaltres?
Molt bé, m'ha trobat a faltar aquests dies.
I jo vosaltres.
Estàs recuperat, eh?
Sí, sí, sí.
Ens expliques què passarà a l'Estel Migdia? Per
doncs
on passarà,
mira,
l'actualitat?
Avui l'Estel Migdia serà un Estel Migdia d'aquells de dades feixugues, però aquestes dades feixugues, com sempre, us anirem doncs, cuinant i païnt perquè no siguin tan feixugues i les pugueu entendre. Us explicarem que en el que portem d'anys ja morta circulant per les carreteres catalanes, 30 persones que anaven amb moto. L'última ho ha fet, de fet, aquesta nit en un accident a Puigverd d'Agramunt. És una xifra esgarrifosa perquè suposa un repunt de fins al 26% si el comparem amb dades amb el mateix període de l'any passat. Davant d'aquest escenari, el Servei Català de Trànsit ha posat a tota la població en alerta i demana prudència, ara que estem en ple estiu, i per tant hi haurà molts desplaçaments. En parlarem d'aquesta qüestió a l'entrevista del dia amb el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamel. D'altra banda, a Catalunya hi ha un miler d'agressors sexuals amb risc de reincidència des de l'inici de 2023. Durant el primer semestre, les denúncies per delictes sexuals a Catalunya han pujat un 16% respecte al mateix període de l'any 2022. En total, s'han instruït 2.600 denúncies. Davant d'aquestes dades, els Mossos incrementaran més el seguiment que fan d'aquests potencials agressors sexuals i, per fer-ho, han creat una nova unitat central d'intel·ligència dins de l'àrea central de violències sexuals que centralitzarà en tota aquesta vigilància. I ens ho explicarà tot plegat la nostra companya Sílvia Muñoz. I avui, penúltim dia de campanya electoral per les eleccions d'aquest diumenge, avui centrada en el postdebat d'ahir a Televisió Espanyola amb l'absència de Feijóo, com saben, i també doncs, per aquesta proposta que ha fet Esquerra i Junts i la CUP de vincular una hipotètica investidura de Pedro Sánchez al traspàs de Rodalies o acabar amb el dèficit fiscal català. L'Estel Migdia, que escoltarem tot el que han dit avui els partits. I per cert, que estem també molt pendents de la decisió de la Junta Electoral Central d'ampliar el termini fins a demà a les 2 del migdia per votar per correu o ha demanat correus després de detectar que encara hi ha un 6,5% de persones que haurien demanat la documentació per poder votar per correu i no han pogut rebre doncs, aquesta documentació perquè es troben ja al domicili doncs, de vacances. Per tant, doncs, a veure si ho poden arreglar i a veure exacte què diu la Junta Electoral Central, n'estarem pendents.
Ens ho expliqueu.
En qualsevol cas, el termini, si no hi ha aquesta resolució de la Junta Electoral Central, acaba avui a les 10 del vespre.
Val.
Per tant, fins avui a les 10 del vespre ja tens per anar a votar per correu.
Val. Doncs fem una cosa, ens amplieu totes aquestes notícies i més al punt de les 2, a l'Estel Migdia, amb Xavi Toscano i tot el seu equip.
Allà hi serem.
I amb el Pere Juventí Balcells. Un plaer, Pere, moltes gràcies.
Igualment.
Vinga, va, que ara mateix ja passen 9 minuts de 2:15. Recollir, però abans volem posar la lupa al Festival de Cultures del Pirineu. És el Dansàneu. Una excusa, Olga, perfecta, per anar que hem dit... Va, cap allà, cap al Pallars Sobirà. I un regalàs per la gent de la zona.
8 poblacions són la seu del Dansàneu, Esterri d'Àneu, València d'Àneu, Isil, la Guingueta d'Àneu, Espot, Escaló, Sorpe i Sort. Tenim tota la informació del que passarà a la web del festival, www.dansaneu.cat, que sempre se li pot fer una ullada, però... hem pensat que molt millor parlar amb la seva directora. Per tant, saludem a la Ruth Martínez, directora del Festival Dansàneu. Hola, Ruth, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, pels que encara no ens hem estrenat amb el Dansàneu, jo, per exemple, tot i que aquesta és la 32a edició, explica'ns què passa aquest Festival Transpiranaic.
Doncs mira, és un festival, n'hi hem dit això, de cultures, perquè vol dir que a partir de 3 pilars que són la dansa, la música i el patrimoni, durant 10 dies, en aquest petit paradís que són les Valls d'Àneu, doncs intentem això, portar una programació cultural d'alt nivell, on el preu no sigui en cap cas un obstacle per accedir-hi, i que en el fons el que fa és reflectir la feina moltes vegades silenciosa d'una entitat que hi ha al darrere, que és el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, una entitat sense ànim de lucre que aquest any fa 40 anys i que això explica que, tot i que el festival en faci 32, doncs que l'edició d'enguany sigui, podríem dir, XL, tant en relació a les dates com també en el contingut, no? Amb propostes realment, bueno, ambicioses des del punt de vista artístic i complexes també per una entitat com la nostra a nivell organitzatiu.
Hi ha 30 propostes, tu deies dansa, música, patrimoni, es diu Dansàneu, la dansa és com un dels eixos principals vertebrats dos, però no l'únic. Per exemple, sentíem a la Maria Coma, ara en començar, que no farà un concert a l'ús, sinó que serà una cosa ben especial. Quin és el criteri a l'hora de fer la programació? Tu ens parlaves del nivell cultural, sabem que si hi anem, el que veurem ens agradarà, i que la tradició està present. Però a partir d'aquí, com feu la tria?
Sí, defugint una mica l'etiqueta més d'estil, és a dir, tu pots trobar des d'una proposta de l'Albert Guinovara amb l'Esbar de Rubí, per exemple, fins a la dansa de José Manuel Álvarez amb la Caral Laoz, vull dir, o pots trobar aquest projecte de Led Silhouette i Marcos Morau, que són... coreògrafs ara mateix, no? Els trobaríem en el nivell top actual, doncs, amb aquest projecte que es diu Los Perros, que es va estrenar a temporada alta i que nosaltres podem veure en la seva versió, per exemple, d'espectacle de carrer. Però també pots trobar la Montplans i l'Oriol Genís amb aquestes cadires multipremiades o recuperant, no sé, espectacles que per nosaltres han estat rellevants en la nostra, diguem, vida de consumidors artístics, com, per exemple, aquest projecte de la Vicky Penya, una producció del Lliure, que ja fa molts, molts anys que es va estrenar, amb en Jordi Camell al piano, que era aquell al llarg del curt, no? Recordant Corbail, dins tota una línia que tenim dedicada a la memòria democràtica i que, en fi, aquest any doncs, té la picadeta d'ullet en aquests 90 anys que fa enguany de la sortida de Weil de Berlín. No? És a dir, hi ha propostes per tot tipus de públics i amb el fil conductor, doncs això, que tinguin realment doncs, una qualitat artística, que defugin la massificació, no som un festival de grans xifres, no? Perquè no parlem d'una seu única, sinó que ens anem desplaçant, com molt bé explicàveu, no? Per tots els municipis, i moltes vegades, doncs, no sé, si programem a l'església de Sant Joan d'Isil, com és el cas, un concert del xilista Pau Codina, doncs allà hi cap la gent que hi cap, hi van 50-60 persones, i de fet ha de ser així, no? I no perdem de vista, doncs, que realment els espais i el context és el que ens marca com hem de fer la tria dels espectacles que hi portem.
Et volíem preguntar per això, pels aforaments, que són petits i mitjans. Per tant, aquest nosaltres entenem que és un altre luxe, acostumat sobretot a macrofestivals on tot i tothom està molt lluny i necessites unes pantalles gegants perquè et mostrin allò que estàs sentint, no? Mm-hmm. Aquest contacte proper amb l'artista, amb la cultura, amb el territori, aquesta és una de les intencions del festival?
Absolutament. Nosaltres sempre expliquem que el que pretenem, no, des del Dansane o des del Consell, que en el fons som la mateixa cosa, és que hi hagi una experiència artística que creï el vincle amb l'espectador, i això faci que a partir d'aquesta coneixença hi hagi l'estima i de l'estima la fidelització. És com un caminet, no, que s'ha d'anar traçant conjuntament, i esclar, això ho podem fer amb aquests aforaments mitjans, no? Estem parlant, no sé, Santa Maria d'Àneu, no? Que és el centre espiritual de les Valls, on hi fem espectacles, doncs, no sé, des de, no, aquest projecte d'òpera de Butxaca o Tot i Soler, que ja pràcticament ha esgotat les entrades. Clar, serem 150-180 persones, el Tot i entrarà per la mateixa porta que entrem tots i sortirà per si mateix, després acabarem fent un tast de producte local que fomentarà que realment puguem parlar, no, ara que hem pogut reprendre el contacte els uns amb els altres, i això vol dir també amb l'artista. És a dir, aquest element de proximitat que creiem que és importantíssim per crear aquest vincle, no, que després fidelitzi el públic i, en definitiva, doncs, permeti que projectes culturals com el nostre d'una entitat, doncs, tinguin un recorregut, en fi, en aquest cas de 32 o 40 anys, que no és poca cosa.
De les 30 propostes, 17 són gratuïtes, per tant, jo crec que no tenim excusa, no? El preu no serà l'excusa. A totes elles, la tradició és font d'inspiració. Com són els processos creatius? Perquè ens feies referència a aquest projecte de la Viqui Penya que fa anys que existeix, que va existir, o un altre que estava a temporada alta i que encaixa, però quan trieu els artistes que encara no és un projecte que ja ha existit, a partir de què treballeu? Es busca la tradició, ells ja tenen una proposta...
Intentem sempre singularitzar-les, eh? Per exemple, és el que hem fet amb la Caral, no? Amb la Caral Laoz, ella té un directe potentíssim, però li hem demanat d'ampliar la col·laboració, que en alguns casos és puntual, en el seu cas amb la dansa, en aquest cas amb José Manuel Álvarez, no? Això és un exemple. Però després tenim tota una política, per exemple, de programa en residències. Aquest any n'acollim fins a 7, una d'elles de la Maria Coma, com bé deies, que en aquest cas s'embarca dins l'obrador d'arrel de Fira Mediterrània. De fet, nosaltres formem part de diversos d'aquests aquestes xarxes, no, de col·laboració entre festivals, i això és fonamental per nosaltres, per ser el mapa, per existir i perquè sobretot els artistes puguin veure en el nostre territori un espai creatiu de primer ordre. Estem convençudes que la gent que treballa des d'Àneu, encara que sigui durant uns poquets dies, com és en el cas de les residències que fem, doncs el projecte, la peça final, alguna cosa haurà, no, recollit d'aquest territori. I aquest és el nostre repte i és la nostra voluntat, no, d'alguna manera, que el territori impregni les propostes. Llavors, això és el que fem en aquests casos, per exemple, el de la Maria o d'altres projectes en residència, el del Magí Serra, per exemple, el de dansa vertical que es diu Fargai, que treballa a partir de la temàtica dels castells. O sigui, tenim com diverses línies, ja et dic, temàtiques que ens permeten acabar de confegir la programació.
Per tant, si hi ha unes residències, vol dir que els artistes hi estan una temporada per la zona.
Com a mínim una setmana llarga, 10 dies, correcte. Per nosaltres és un goig aquest matí, ens hem aixecat i hem anat a Santa Maria d'Àneu i veiem això, no? El Joan Magraner, el compositor, amb l'Helena Copons, amb el pianista Marc Heredia, amb la coreògrafa i ballarina Sònia Gómez. Això és un luxe per nosaltres i és una il·lusió ensenyar el territori amb la seva bellesa, no? I d'alguna manera és això, alguns s'hi podran estar més dies, d'altres menys, però sí que d'alguna manera puguin treballar des d'aquí, en aquests espais, donar un nou alè també en aquests espais, no?
El Dansàneu, aquest festival de cultures del Pirineu, sou el pulmó cultural de la Vall d'Àneu. Com rep la gent del territori al festival?
Mira, nosaltres diem sempre que treballem amb dues línies. L'una és com ho rep la gent amb un punt d'autoestima, no? De recuperació de l'autoestima, de veure que el seu territori és bellíssim i únic i que, a més, és espai de creació i que tothom que hi arriba i no el coneixia en queda seduït. I després, clar, hi sumem la mirada de la persona que arriba de fora i no coneix l'espai i se n'enamora i fidelitza moltes vegades, no? Aquí tenim encara un últim repte, no?, per acabar de rodonir d'aquest 360, que és que, clar, aquí estem en temporada alta i molta gent de la zona té això, doncs, comerços, hotels, restaurants, i aquesta gent ara treballa moltíssim perquè, evidentment, també hi ha un impacte econòmic important gràcies al Dansar Neu en aquests dies, no? I això és una cosa que hem de treballar, que realment aquest esperit del Dansar Neu pugui anar més enllà d'aquests dies, d'aquests 10 dies del mes de juliol, per tal que d'alguna manera també la gent que aquests dies està treballant i és d'aquí en pugui gaudir, no? És una miqueta potser aquest però que li posaríem, perquè hi ha un seguit de gent que no se'n pot, diguem, impregnar perquè està treballant i moltíssim, no?, durant aquests dies.
I per vosaltres, jo estic pensant en tu, com a directora del festival, que no sé si ets de la zona, però que estàs implicada, no? Per tant, deu ser un regalàs poder fer aquesta feina de pensar en la zona, de crear orgull de la gent de la zona, de donar a conèixer la tradició del territori.
És un luxe treballar amb la cultura i per a la cultura. És un privilegi, jo crec que no en som prou conscients. No és una feina, és alguna cosa més. Hi ha una part d'esperit que et fa superar els moments difícils, com és en el nostre cas treballar això, no?, amb una entitat sense ànim de lucre. Tots hem de fer moltes altres coses, no hi ha ningú que visqui del festival, però realment puges aquí dalt, veus la il·lusió de gent que ve a buscar-te. Estic pensant aquest any, no sé, l'Associació de Veïns d'Esperon, la gent de Gavà, no sé, un soci del Consell Cavaler, que farem una activitat a la seva vinya, que és preciosa, no?, i que només vol que la gent vagi a la seva vinya i vegi el que ell pot veure cada dia quan es lleva, no?, que és una vista de les valls espectaculars. Això no té preu, i jo crec que en els moments en què ens trobem li hem de donar més valor que mai. És el nostre futur, penso, ho dic de veritat.
Des del 21 i fins al 30 de juliol se celebra aquest Festival de Cultures del Pirineu, que va rebre el Premi Nacional de Cultura 2021. Com tu deies ara, ningú es fa ric amb aquest festival, però suposo que reconeixements com aquest donen empenta per seguir treballant.
Absolutament. A més, el format que han anat agafant els darrers anys els Premis Nacionals, que realment se'n donen 5, és a dir, se'n donen poquíssims, i realment els col·lectius solen ser un només, és, en fi, va ser una sorpresa enorme, i he de dir que va ser també una vàlvula d'oxigen, no?, en uns anys difícils. Nosaltres vam fer Dansar Neu l'any 20, l'any més dur de la pandèmia, vam tenir clar que havíem de tirar endavant, amb els aforaments encara més petits, canviant les dates. I jo crec que ara, vist en perspectiva, a vegades ho comentem amb la gent del Consell, que si no haguéssim fet Dansar Neu el 20, probablement no ens haguéssim donat el Premi Nacional al 20, no? I realment és aquesta cosa, no?, del petit, que a vegades, no?, té en moments determinats potser una flexibilitat que altres companys no van poder tenir, no?, en aquells moments de tanta complicació. Per tant, no sé, pensar en el moment, en aquesta pluja fina que sempre diem, no?, aquest ritme suau, i en escoltar molt, no?, el poro ben obert, i escolta, i viure aquests dies amb la gent que bonament vulgui venir i acostar-s'hi, i que esperem que sigui molta, que creiem que sí, perquè la veritat és que costa molt ja trobar allotjament a la zona, i les entrades, doncs, la veritat és que van a un bon ritme.
Doncs amb aquest so de fons, d'ocellets, de bosc, que és la promo del Dansar Neu, ens acomiadem. Ruth Martínez, directora del Dansar Neu, moltíssimes gràcies. Gràcies per la iniciativa, i que vagi molt bé aquesta edició.
I gràcies, espero que ens veiem.
Fins aviat.
Ràdio Estel.
Osmòtic de Corsa hem aconseguit aprofitar el 100% de l'aigua. Ni una gota al desguàs. Beuràs i cuinaràs a casa teva amb una aigua de la màxima qualitat i la màxima seguretat. Truca'ns ara al 900-208-208 o entra a promosmòtic.com i tindràs un descompte de 400 euros, finançament sense interessos i instal·lació gratis. 900-208-208 o promosmòtic.com. Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà, el Segrià...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant el magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, que és moment de recollir i de repassar el més destacat a les xarxes socials. Aquesta feinada ens la fa sempre la Mercè Mondelo. Mercè, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
A veure, un dels vídeos més compartits és un de l'equip de Sálvame.
I si no fos perquè aquest vídeo, que per cert hem trobat a Twitter, porta la marca d'aigua d'Europa Press, de l'agència... Juraria que ens trobem davant d'un vídeo que és una performance de la cubana.
Estava pensant, de fons, aquest
Clarament el referent és aquest.
Què passa al vídeo?
Perquè us heu d'imaginar els col·laboradors del programa a l'aeroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas, això va passar ahir dimecres, a punt d'agafar un avió per viatjar fins a Miami i gravar aquest nou format que prepararan de Sálvame per Netflix. I veiem a Terelu Campos, és una d'elles, porta un marc de fotos gegant amb la seva foto, aquelles fotos que estan penjades als estudis de Mediaset.
Sí.
Una cosa que també veiem amb Maria Patiño, les dues s'han endut els seus retrats, no fos cas que es quedin i algú els pugui malversar.
Que depèn de quan sigui aquella foto, no es deuen semblar gens a la cara que et fan ara.
Això
és
veritat.
Aquesta sóc jo, però sóc jo fa 10 anys.
Però és divertidíssima l'escena, perquè semblen aquelles formigues que porten molles de pa que els doblen el cos. Doncs és una mica aquesta l'estampa. De fet, aquí també veiem és a Belén Esteban, tot i que abans de veure-la en ella, veiem la maleta de rodetes que porta, perquè és d'un color fúcsia acabat de comprar.
És de Barbie.
Sembla exacte el color que ara està tan de moda gràcies a aquesta estrena de la pel·lícula, que per cert va molt ben aconjuntada, perquè també du un barret de palla i un pantaló a conjunt amb la maleta.
Ah, està tot pensat.
Tot pensadíssim. I el millor de tot és... Lídia Lozano i Kiko Matamoros, que carretegen una de les estructures estrella del programa, que pels que no hi estiguin avasats com jo, es diu El Pulpillo, que és una mena de tarima.
És on fan els discursos, quan han de donar... Saps? En plan...
Quan han de donar una exclusiva.
La performance, aquella.
Els fan pujada.
És una tarima així en forma de semicercle, que té rodetes, i que han decidit que és tan important per ells, que també se l'emporten a Miami, per tant, els acompanyava amb aquesta passejada per l'aeroport. De fet, el show que organitzen en segons sembla sortit d'una sitcom, perquè quan són al taulell de facturació, arriba Kiko Hernández Tar i Lídia Lozano les bronca com si fos la seva mare.
Oye, que yo también.
Això són les Teresines.
És que sembla una obra de Jordi Milà.
Ells en si són la Cuba, o sigui, també...
Sí, han demostrat que són així perquè no està gens preparat. I el colofó, de cop i volta, es troben que no poden pujar el Pulpillo a l'avió, lògicament, perquè és gegant. L'han de deixar a la cinta transportadora per poder-lo facturar, però és una feina que els costa bastant perquè, evidentment, allò és impossible.
¿Qué hacemos con el Pulpillo? ¿Qué hacemos?
Cops, estrabades, murmuris de patiment...
Clar, tu, què fem, amb el Pulpillo?
Home, quin neguit, però què ha passat amb el Pulpillo?
L'han desfet. Entra o no?
Molt de gran renou.
Molt.
Ara. I crits d'eufòria.
Ha entrat el porquillo.
Finalment ha entrat el porquillo dins la cinta transportadora i se'l poden endur cap a Miami, perquè el que no volen per res del món és que passi això.
Que no se lo vaya a quedar otro programa.
Clar. El pulpillo és de Sálvame i se'n va a Miami.
Se'n va a Miami. Amb tota la panna.
Sensacional.
Ai, Déu meu. Mercè, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
De debò, per aquest repàs. Ara sí que... Ui, darrer ultrasó. Darrer ultrasó.
Espera, bueno, primer la resposta.
Sí, primer la pregunta. Va, recordem la pregunta.
Primer, no recordo ni la pregunta.
Doncs això, el Dia Mundial del Daiquiri, que avui hem celebrat aquí a partida doble, Uri, val a dir que... No sé, això de no ens fallaràs, ens has fallat, però per partida doble.
El dia no s'ha acabat.
Demà porta'm en tres, que jo, a mi em faran falta.
Això va ser allargat massa. Bé, en qualsevol cas, us dèiem, a quin país estàvem prenent un daiquiri, la resposta és Itàlia, i, doncs, el nom de la guanyadora era sí, no? Sorteig.
Fes.
Ja està.
Hosti, tu,
ja ho tenim, el nom és la Sara Ossa. Per tant, que s'endú l'última cistella que prova de la temporada.
Oh. Quina sort.
Bé. Ai, ho trobarem a faltar.
Ho trobarem a faltar. Sí, ho trobarem a faltar.
Segur?
Nois, què? Demà on anem? Nosaltres també som una mica Sálvame, no? Ara hem de portar tot.
Sí, sobretot agafa el pulpillo. Clar, que
el daiquiri.
Que hem de dur biquini, també. El biquini,
què més? El
barret de palla, que farà sol.
Barret de palla,
caure,
protecció
la
solar,
compta.
També.
A mi m'han dit que vagi amb calçat còmode, que hauré de córrer.
No vingueu amb xancletes.
Demà connecteu al matí, que estarem al Tibidabo, primer pel Marçà, a partir de les 8. Últim programa de la temporada. Us ja esperem. Us deixem amb les notícies de Xavi Toscano i l'Estel Migdia.